l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. L'última licitació de parades del mercat municipal s'ha resolt amb la concessió d'una de les 5 que hi havia vacants on s'ha d'instal·lar un forn de pa. En quedaran encara 4 de buides, ja que el consistori no ha rebut altres propostes que permetin ampliar l'oferta comercial i dinamitzar l'equipament. La primera tinent d'alcaldia, Núria Parella, ha admès en declaracions a Ràdio Calella que la resposta de possibles paradistes no el satisfà, però que des del consistori es continuarà treballant per aconseguir omplir el mercat de venedors i de clients. Ens amplia la informació Aleix Duran.
La possibilitat d'obrir parada al mercat municipal per vendre productes no alimentaris no ha quallat. Era la proposta que s'havia incorporat a la licitació feta a principis del 2016 i que ampliava les opcions per poder acabar d'adjudicar tots els punts de venda de l'equipament comercial. N'hi havia 5 de buits i només s'ha aconseguit cobrir-ne un. La primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella i responsable de promoció econòmica, Núria Parella, ha admès en declaracions a Ràdio Calella que la resposta a la convocatòria no el satisfà perquè esperaven rebre un major volum de propostes i d'aquesta manera diversificar l'oferta actual del mercat municipal.
Anar molta gent a l'Ajuntament a demanar informació, tant peixaters com carnissers, com productes diferents, perquè ja sabeu que aquest any la licitació, aquesta última vegada, era més oberta, però tot i amb això, al final només s'ha demanat tindrem una parada nova. Forn de Pa tenen un projecte que està molt il·lusionats i que volen fer varietat de productes i així.
Parella ha assegurat que des del consistori es continuarà lluitant i buscant altres fórmules imaginatives per assignar les 4 parades que, a partir d'ara, continuaran sense activitat.
La il·lusió de que el mercat funcioni la tenim tant l'Ajuntament com tota la ciutat, com tots els paradistes. Ens sembla a nosaltres que aquesta època de crisi, que encara no tenim percepció de que s'acabi, ha fet que molta gent tenia interès però no s'ha acabat de decidir. Però nosaltres seguirem intentant i estudiant noves fórmules. Ja veieu que l'última licitació l'hem fet diferent i, de fet, en vista del que va passar dilluns, doncs nosaltres ja estem pensant noves idees per poder continuar ampliant l'oferta del mercat.
Al mercat municipal de Calella hi funcionen avui dia 2 parades de fruita i verdura, una de peix i una bacallaneria i un punt de venda de pesca salada, a més del bar que separa la zona comercial de l'espai polivalent. La reforma de l'edifici, obra catalogada de l'arquitecte Jeroni Martorell, va donar-ne aquesta nova distribució. Ara el consistori endegarà els treballs per millorar-ne l'accés i estudia instal·lar un sistema de climatització interior per combatre les altes temperatures de l'estiu.
S'està mirant a veure què es podria fer. És un espai obert, molt gran, i clar, no és fàcil de climatitzar, però sí que us hem de dir que estem mirant algunes opcions, que encara això els tècnics ho estan estudiant. I sí que al mes d'abril comencen les obres de la part de davant del mercat, tot diguem al voltant i la plaça del Rei, ens sembla que seran un valor afegit, perquè serà com una continuació del carrer Sant Joan fins al mercat. Serà més fàcil com arribar al mercat, que queda una mica separat de la zona comercial.
La primera tinent d'alcaldia apunta que la dinamització del mercat municipal serà un procés lent i que no es pot demanar que es completi en un sol any. En fa 10 que havia entrat en declivi, ha afegit.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Els responsables del Partit Popular de Calella han anunciat que aquest Sant Jordi no muntaran parada de roses amb la campanya Una Rosa per un Aliment, tal com van fer l'any passat a la plaça de l'Església. Segons el regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Calella, Josep Maria Pérez Basart, a partir d'ara muntaran la parada solidària a benefici de Càritas en anys alterns per evitar que s'interpreti com un acte polític. El regidor popular creu que les entitats i associacions locals han de ser les principals protagonistes de la Diada de Sant Jordi.
La idea és intentar no ser una competència a la majoria d'entitats que hi ha a Calella, i llavors, bé, volem fer presència, però ho farem any sí, any no, per aquest tema, no? Una mica perquè tothom pugui doncs, tenir els seus recursos, no? I nosaltres intentar no ser una competència més. Llavors, ho farem any sí, any no, i dintre del possible doncs fem això.
Recordem que amb aquesta campanya Una Rosa per un Aliment, el Partit Popular intercanviava una rosa per aliments que després lliurava a Càritas Calella. D'altra banda, Josep Maria Pérez Basart ha avançat que el Partit Popular canviarà en els propers mesos del seu social. De fet, ja han abandonat l'actual local situat a la confluència dels carrers Anselm Clavé i Sant Joan, tot i que de moment no ho tenen decidit definitivament. El més probable és que la nova seu dels populars calellencs estigui en un local interior sense accés des de la façana d'un immoble que en aquests moments es troba en fase de rehabilitació.
El local l'hem llogat a una altra gent, bueno, diguem que el local era particular i s'ha llogat. Llavors estem buscant un nou local, ja també serà doncs un local propi, però que l'hem d'adequar i encara no estem segurs si serà un o altre. Ja quan ho tinguem us ho direm. Probablement fins a final d'any no ho tinguem. No és tan visible el local, el que tenim ara mateix a la ment, no és tan visible, no té façana, seria més aviat interior, però en canvi és molt gran.
El Partit Popular podria estrenar, per tant, la nova seu a finals d'aquest any, segons ha apuntat Josep Maria Pérez Basart. Més coses, més qüestions que us expliquem en directe des de Ràdio Calella, des del 107.9 de la FM i també a través d'internet, si ens escolteu, a través de radiocalella.cat. Les seccions locals de Podem Calella i Podem Pineda faran aquest dissabte, demà, un acte sobre la llei 24/2015 del Parlament de Catalunya. Quina és aquesta llei? Doncs es farà l'acte, primer de tot, es farà l'Ajuntament Vell a partir de les 6 de la tarda i pretén parlar d'una llei que va néixer d'una ILP, d'una iniciativa legislativa popular promoguda per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC per afrontar de manera urgent l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica a Catalunya. En aquest acte comptaran amb la presència de Cèlia Cànovas, que és senadora d'En Comú Podem per Tarragona, i del membre de l'APA, activista social i membre de Podem, Rafa García. Podem afirma que la lluita i la constància de diverses plataformes ciutadanes i sobretot de moltes persones van aconseguir que Catalunya fos pionera a l'Estat en tenir una llei que contemplés el dret a aconseguir una alternativa habitacional als desnonaments, així com evitar la pobresa energètica, garantint, entre altres coses, la implicació de les administracions locals i les ajudes que evitin el tall de subministraments bàsics en els casos d'impagament per falta de recursos econòmics. Un dels motius que els porta a convocar aquest acte és, segons el partit, donar plena difusió d'aquesta llei, ja que només si es coneix es podrà aconseguir, diuen, i garantir la seva aplicació i la implicació de les administracions locals.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Demà dissabte a l'escola La Minerva farà una jornada de portes obertes. Recordem que és una escola verda de doble línia i la jornada servirà per respondre tres preguntes bàsiques pels pares i mares. Qui són, què fan i com ho fan? Ens amplia la informació l'Oriol Leo.
Un nou equip directiu porta l'escola des de l'inici d'aquest curs i el seu principal repte és aconseguir que els alumnes, un cop completin l'estada al centre, no només hagin assolit les competències bàsiques que requereix el sistema educatiu, sinó que, a més, siguin hàbils amb les noves tecnologies, usuaris crítics dels mitjans de comunicació i compromesos amb el medi ambient. El director de la Minerva, Ramon Llamazares, ha explicat que les famílies que hi vagin podran escollir entre fer primer una visita guiada pels mateixos mestres o visitar les instal·lacions per lliure. I a les 12 del migdia es farà una xerrada a la biblioteca on s'informarà de tot el projecte educatiu. Llamazares ha comentat quin enfocament es dona a la jornada de demà.
Ofertem 50 places d'educació infantil i sobretot doncs, la jornada va molt encaminada no només a mostrar la nostra gran escola, que és molt bonica i que des d'aquí convido a tothom a visitar-la, sinó sobretot també el nostre compromís educatiu amb les famílies que ens donin la confiança de matricular els seus fills i filles al nostre P3.
Ramon Llamazares ha valorat l'oferta educativa que hi ha a la ciutat com un privilegi, perquè així les famílies tenen més d'una opció, tot i que, evidentment, ha defensat la seva escola com la millor opció.
Penso que està molt bé que a Calella hi hagi quatre escoles, dues són públiques i dues són concertades privades. Això penso que és positiu perquè les famílies tenen el privilegi, no?, de comparar i escollir quina creu que pot ser la millor opció a l'hora d'escolaritzar els seus fills i filles a l'escola, depenent doncs, de les diferents filosofies o característiques de cada família. I jo penso que si venen i ens escolten i veuen la nostra proposta, els agradarà moltíssim. La Minerva ha avançat moltíssim. O sigui, no té res a veure la Minerva de quan vaig arribar fa 10 anys amb la Minerva que tenim ara.
A la visita del dissabte també es podrà visitar l'hort que hi ha al centre. També es podrà veure el nou color amb què s'ha pintat la biblioteca i les columnes, a més d'alguns despatxos i aules, per fer l'espai més alegre i atractiu.
Gràcies, Oriol, i l'empresa Ocine ha comprat els cinemes d'Arenys de Mar i digitalitzarà les seves 8 sales. Ocine digitalitzarà aquestes sales dels cinemes d'Arenys de Mar i és la primera actuació que duran a terme els nous propietaris després de la compra de la sala d'exhibició a l'antic propietari. Des d'Ocine han adquirit aquests cinemes per la qualitat, diuen, de les seves instal·lacions i també amb l'objectiu de potenciar la presència a la zona, tenint en compte que ja compten aquesta empresa amb els cinemes de Granollers, de Blanes i també de Sant Celoni. Des d'Arenys ara ens amplia aquesta informació Carlota Tanganelli. Carlota, bon dia.
Bon dia. El nou gerent dels cinemes Arenys, en Rafael Cerro, ha explicat que un dels canvis més immediats que s'ha plantejat la cadena distribuïdora és la digitalització i informatització dels cinemes. I és que, segons argumenta, aquesta és una mesura imposada pel propi mercat, ja que la majoria de pel·lícules arriben en format digital.
Pues la digitalització serà immediata, sense poder concretar els plaços, i si una empresa vol sobreviure en el sector, per convicció, però també per necessitat, ha de digitalitzar, i nosaltres entenem que quan agafem un cinema és per digitalitzar-ho, no hi ha altre camí.
També ha avançat que mantenen la plantilla de 9 treballadors i que els horaris i els preus de les entrades vindran determinats per les necessitats del client. Com en altres cinemes de la cadena, s'aposta per descomptes i promocions. A més, Ocine incorporarà en breu la targeta de fidelització.
Destaquem altres informacions. Els dos cotxes de la policia local d'Arenys de Munt ja estan dotats amb un desfibrilador portàtil cadascun. Cada vehicle policial porta instal·lat un equip de desfibrilador automàtic i està identificat amb un adhesiu enganxat al vidre posterior. La instal·lació d'aquests dos desfibriladors dona itinerància a aquest instrument de suport vital bàsic, permet reduir el temps de resposta envers els ciutadans i complementa els tres aparells fixes que hi ha instal·lats en els dos pavellons esportius municipals i també a l'exterior de l'edifici de la policia. El Consell Comarcal ofereix als restauradors del Maresme i en especial als que formen part de la campanya Aquí servim productes de la terra del Maresme una jornada formativa on experts en comunicació digital oferiran eines per convertir les xarxes socials en una autèntica plataforma de comunicació. En els darrers anys les xarxes han esdevingut imprescindibles en les campanyes de publicitat i la restauració és un sector que pot trobar en aquestes xarxes socials un important canal de comunicació amb els seus clients, però cal dotar-se d'unes habilitats digitals i establir unes estratègies que ajudin a cada establiment a posicionar-se davant de la seva competència. Amb aquest objectiu s'ha organitzat la jornada formativa L'art de saber comunicar com les grans empreses. El curs es farà el dilluns 14 de març a la sala de plens del Consell Comarcal. Dos minuts i arribem a un quart de dues en directe des de Ràdio Calella. Els escolars d'aquesta ciutat de Calella tenen l'oportunitat d'assistir aquests dies a la representació teatral de l'última òpera que va composar Wolfgang Amadeus Mozart i que la companyia Lehop ha adaptat pel públic infantil i familiar, introduint en aquesta història un conte de titelles. Els protagonistes de la flauta màgica combinen el català i l'anglès en les cançons i els textos, ampliant així els elements d'interès d'una iniciativa que l'àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de Calella va posar en marxa, recordem-ho, fa 3 cursos. Ara ens ho explica la Dolors Lieuri.
Good morning! My name is Papapá. Gegege. No. Papageno. I am a bird catcher. Soc un ocellaire, caçador d'ocells. Ai, m'agrada caçar ocells per la meva mestressa, la reina de la nit. Queen of the night.
Come on. From here, I will tell you a secret.
L'ocellaire Papa Geno reclama l'ajuda dels nens i nenes del públic perquè el príncep Tamino aconsegueixi alliberar la filla de la reina de la nit i els dos enamorats visquin per sempre junts. La interacció amb el públic és un dels forts de l'espectacle de Magic Flute que es representa aquests dies a la Sala Mozart pels nens i nenes dels col·legis de Calella en una nova edició del 20 al teatre amb l'escola que impulsa l'àrea de ciutadania i cultura. La companyia Alejo Produccions presenta la història de l'òpera de Mozart, introduint-hi les titelles, adaptada al públic infantil i on les melodies es canten en català i en anglès.
Volien practicar una mica l'anglès que estan aprenent a les classes i escoltar una mica un espectacle en anglès, amb cançons en anglès i seguir una mica el fil d'una obra, tot en anglès.
Let's count from 1 to 10. Yes? Okay, let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Albert II fa el paper de Papa Geno. És el director de la versió anglesa de la flauta màgica, un espectacle apropiat per complementar el treball que els alumnes fan a classe perquè aporta elements pedagògics i inculca valors com l'ajuda, l'amistat o l'estima. En acabar, els actors deixen que els petits els facin preguntes.
Ens pregunten doncs, curiositats, per exemple, com hi ha un moment que surt fum, com es fa el fum, per què ho feu en anglès, és una de les preguntes, no? Perquè ells se senten més còmodes en català, però bueno, són molt curiosos, la veritat és que funcionen molt bé els col·loquis.
Amb The Magic Flute, la companyia Alejo Produccions ha girat per tot Catalunya. A Calella, avui divendres, s'acomiadaran havent fet 6 passis de l'obra.
Gràcies, Dolors. I avui divendres, a les 7 de la tarda, es presenta a la Biblioteca Can Salvador de la plaça de Calella el llibre Los Intocables, Pocos, Poderosos e Impunes. Es tracta d'un llibre d'investigació rigorós que destapa les conjuntures que van afavorir el virus de la corrupció a Espanya a través d'un exhaustiu estudi de diversos centres de poder econòmic, financer, polític i també mediàtic.
Els seus autors són Fèlix Martínez i Jordi Olivera. Són periodistes i també autors del llibre Quién és Jordi Pujol, escrit per Debate el 2014. Ambdós tenen una extensa trajectòria professional en el món periodístic i tots dos vindran a la presentació del llibre. N'ha parlat la directora de Can Salvador de la plaça, Dolors Llevall.
Tindrem els autors del llibre Los Intocables. Són Fèlix Martínez i Jordi Oliveres, que són dos periodistes que han estudiat tot aquest període des de la transició fins ara i van explicant doncs, els centres de poder i com ha evolucionat la corrupció. El subtítol ja diu Pocos, Poderosos e Impunes. És un treball d'investigació important que ha portat el seu temps i penso que val la pena escoltar-los.
En el llibre, els autors han estudiat diferents centres de poder econòmic, financer i polític per posar en evidència que la crisi del 2008 va mostrar les mancances de la democràcia espanyola. El llibre intenta respondre a una pregunta. Si les èlits polítiques, funcionarials, econòmiques i financeres no van canviar durant la transició, té sentit parlar de règim del 78? O el que està en qüestió és un model social pactat fa gairebé 80 anys amb el final de la Segona República? La resposta, avui a la biblioteca.
I encara ens quedem a la biblioteca perquè demà dissabte es fa l'Hora del Conte, però és una Hora del Conte especial a Can Salvador de la plaça perquè s'hi explicarà el gegant amic de Roald Dahl i es commemora el centenari del naixement d'aquest prolífic escriptor amb una exposició.
El narrador aranyenc Albert Estengre serà l'encarregat d'explicar aquest conte a tots els infants que vagin a la biblioteca aquest dissabte a 11:45 del matí. La directora de la biblioteca, Dolors Llevall, ha volgut destacar la figura de Roald Dahl i la seva trajectòria vital que l'ha convertit en lectura obligada per a infants d'arreu del món.
És molt original que tots els llibres que escriu doncs, porten moltes vivències i que ensenyen als nens que han de superar els problemes que es vagin posant a la vida. Un exemple mateix és la vida de Roald Dahl, perquè des de passar la Segona Guerra Mundial fins a passar internats terribles i com la persona doncs, va superant tots els problemes, malgrat que hi hagi homes molt bons i òmits molt dolents.
Recentment han arribat a la biblioteca nous llibres de Roald Dahl i es muntarà una exposició que tots els nens i nenes podran consultar després de l'hora del conte.
Gràcies, Oriol. I la Festa Petita de Palafolls s'amplia aquest any a 3 dies amb un cercatasques i un concert jove entre les novetats. Ens ho explica Jordi Pratsavall.
Com cada any i coincidint amb la Setmana Santa, Palafolls celebra la seva Festa Major Petita. De nou es torna a apostar per la fórmula que més bons resultats ha donat en els últims anys i les activitats les organitzaran les pròpies entitats i associacions culturals de Palafolls. La comissió de la festa, integrada per les entitats, ha decidit ampliar els dies de celebració. Així, si habitualment les activitats es desenvolupaven en una única jornada, o màxim dues, enguany, amb l'increment d'activitats previstes, el programa començarà el divendres sant, dia 25 de març, i duraran fins al diumenge 27 del mateix mes. La festa contempla les activitats més habituals d'aquesta celebració, com és el cas de les sardanes, els versots dels diables amb la cercavila de bèsties, o també l'actuació de la colla castellera, però també incorporarà tot un seguit de novetats amb la intenció de dinamitzar i diversificar la programació. Enguany, per exemple, el Casal d'Homes de Palafolls organitza un cercatasques, una gincama per als majors d'edat, que va de bar en bar presentant i demanant una cervesa i una tapa. També es farà un concert solidari amb càrrec de la banda de música de Palafolls. Tota la recaptació anirà a parar a l'entitat local Palafolls Solidari. Els més petits de la casa gaudiran d'un taller familiar per a fer bombolles de sabó i enguany la festa es tancarà amb un concert jove amb el grup Acció i una sessió amb els coneguts Slum DJs. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, espera que el poble es volqui en les activitats que han organitzat les entitats locals. En la programació es mantenen les activitats ja tradicionals també d'aquesta festa. La Festa Petita, com ja va passar l'any passat, donarà el tret de sortida al cicle de concerts singulars. Justament ahir es van posar a la venda les primeres 50 entrades de forma presencial al Músic i dansa. Es pot consultar la programació a través del web www.palafolls.cat.
Gràcies, Jordi. 30 segons de pausa i arriba la previsió del temps per les properes hores amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
De mica en mica la situació meteorològica ha d'anar empitjorant al llarg del dia d'avui, però serà demà quan ens arriba una pertorbació força activa que deixarà precipitacions generals a tot el Maresme. De moment avui la nuvolositat s'ha d'anar fent cada cop més compacta amb el pas de les hores. De fet, aquest migdia a primers hores de la tarda podríem tenir ja alguna primera gotellada en punts de la serralada litoral. Creiem que poca cosa. Aquesta tarda, núvols cada cop més compactes, com dèiem. De moment, sense precipitacions, potser cap a última hora del dia pugui començar a ploure de moment de forma aïllada i poc important. Pel que fa als vents, seran més aviat fluixos de direcció variable al llarg del dia d'avui, situació marítima dominada pel marejol a marès de maró i les temperatures que baixen lleugerament respecte a les d'ahir. De cara a demà, com dèiem, arriba la pertorbació que durant la matinada i les primeres hores del matí deixarà pluges abundants, localment una mica intenses i, per tant, doncs, compta amb aquesta possibilitat. Durant la resta del dia, els ruixats es faran més irregulars, això sí. La cota de neu baixarà cap a uns 600 metres aproximadament i, per tant, es podrien enfarinar les zones més altes del Maresme, la zona de la serralada litoral, amb algunes afectacions sota de les urbanitzacions que queden més penjades. Pel que fa als vents, de cara a aquest dissabte seran molt variables, precisament perquè tindrem la pertorbació pràcticament al damunt i al llarg del dia aniran canviant de direcció, amb una situació marítima alterada, ja que predominarà la maror, marees de forta maror, i amb unes temperatures amb una clara tendència baixada en les màximes com les mínimes. Diumenge, les precipitacions es faran més irregulars, menys destacables, però sí que puntualment algun xàfec pot ser d'intensitat moderada. Encara al matí, amb una cota de neu cap als 600 metres, després d'una la tarda, anirà pujant aquesta cota de neu i, per tant, ja n'hi haurà possibilitat de neu aquí a la comarca. Amb unes temperatures que diumenge més o menys es mantindran com les de dissabte, poden pujar una miqueta les màximes, però poca cosa, i amb vents que continuaran variables al llarg del dia. La situació marítima, un dia més, dominada per la maror a tota la costa maresmenca. En definitiva, un cap de setmana encapçalat per l'arribada d'aquest canvi de temps, aquesta pertorbació que sembla serà força activa i deixarà precipitacions generals a tot el Maresme.
Doncs amb la previsió del temps de Joaquim Serra posem punt i final a l'Info Migdia d'avui divendres 26 de febrer del 2016, l'últim dia de la setmana. Ja sabeu que a partir d'ara podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat, als nostres butlletins horaris i també a l'Infovespre que edita i presenta Dolors Lieuri a partir de les 8 del vespre. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia, si ho feu a través del 107.9 de la FM, com també a través d'internet, a través de radiocalella.cat, que ens consta que també ens seguiu. Gràcies, que passeu bona tarda de divendres i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.